Sintonia de sexualitat femenina a Roda de Barà Ràdio. Ens acompanya la doctora Jessi Molins. Què tal, Jessi? Com estem?
Hola, bona nit.
Molt bé, tot bé?
Sí, sí.
Sí. Doncs Jessi, recordem aquest programa. De què parlem? Tot i que el nom és obvi, no?
De l'orgasme. Avui sí que ja...
Avui sí?
Avui que ja anem en sèrio.
Ah, sí. Molt bé, molt bé. Perquè recordem una miqueta, fem un ràpid repàs, Jessi, per no perdre més temps. Però sí que hem parlat de diferents aspectes d'aquesta sexualitat femenina, poder per situar-nos una mica, no?
Vale, en el primer programa vam parlar del sòl pelvià, o sigui, de la musculatura. O sigui, com entrenar aquesta musculatura perquè estigui en les millors condicions, perquè a banda de prevenir incontinències urinàries i aquestes coses, doncs hi hagi una millor lubrificació, tot estigui en bones condicions perquè després puguem tenir un més plaer. El segon programa vam parlar d'autoconeixement de la vulva, tot i que és obvi, no?, que tenim, les dones tenim vulva, però no sempre, doncs, per exemple, un òrgan, que és el més important, que seria el clítoris, no sempre es coneix prou bé, no? Vull dir, només un apunt, després igual torna a sortir. El clítoris té 8 centímetres i això no es va descobrir fins al 1998.
Fa res.
Exacte.
Fa 4 dies, eh?
Els altres dos programes, un va ser com fer l'amor amb una mateixa, la primera part, i l'altra la segona. Per diferenciar una mica tot a nivell didàctic, tot i que tot està barrejat, lògicament, la primera part era com fer una proposta d'autodescobriment i fer-se molt a poc, doncs, massatges, carícies, però per tot el cos, o sigui, no anar directament als genitals, perquè està comprovat que com més directe anem, de vegades menys funciona, no? I tot això, la primera part, doncs, lent, és per estimular el nervi parasimpàtic, no?, que és el que funciona de manera autònoma, no? El sistema nerviós, tenim el voluntari, que és quan nosaltres volem agafar una cosa, volem caminar, etc, etc. Però després hi ha un altre que funciona per si sol, com per exemple per fer la digestió, i tot el que té a veure amb la sexualitat també està mediatitzat per aquest sistema nerviós, no? I llavors la primera part és com més lent, el sistema parasimpàtic o vaga, que és el lent, sí. I la segona part del programa, del segon programa que vam fer, era més ja la segona part, com hi ha més excitació, doncs es respira més ràpid, més intensitat, i tot això està mediatitzat pel sistema simpàtic. És contraposar a l'altre. Bé, avui seguirem amb l'orgasme, que seria una mica la culminació de tota aquesta excitació prèvia.
Doncs som-hi, què ens explicaràs?
Anem a les preguntes primer, potser?
Vinga, va, comencem per les preguntes, d'acord. Recordem a les nostres oients, o als nostres oients també, que si algú vol fer una pregunta ho pot fer a través, la forma més fàcil és a través de les xarxes socials de Roda de Barà Ràdio, de Facebook o d'Instagram, i si no, doncs també poden enviar un correu electrònic a rodadebarà.radio@rodadebarà.cat. Anem, doncs, ja amb aquestes preguntes, si et sembla. Comencem. Ens diuen que després de fer les pràctiques proposades en aquests dos darrers programes, que volia acabar tenint un orgasme i que no va poder, i que a sobre va acabar amb el clítoris irritat.
Bé, això és bastant normal, que pot passar. I una mica l'explicació seria precisament per haver anat massa a saco. O sigui, massa ràpid, massa directe. O sigui, el clítoris, com parlàvem abans, que és l'òrgan més important que té a veure amb tota l'excitació sexual, té 8.000 terminacions sensitives, per tant, és hipersensible. Sempre és això. A més de començar a nivell perifèric, no?, de començar amb carícies, massatges, etc., quan ja passem a fer massatge o tocaments, o com ni diguem, a la part genital, però sempre s'ha de procurar el clítoris no estimular-lo directament, sinó a través de petites pressions, per exemple, en els llavis externs, no anar mai directe. I, a més, sobretot, quan més ens concentrem en tenir un orgasme és quan menys possibilitats en tenim, que d'això ja anirem parlant després.
Una altra, en aquest cas, no és una pregunta, sinó una reflexió que vol compartir. Diu que per primera vegada doncs, va gaudir durant el procés, sense esperar, doncs, com bé comentaves, sense tenir aquesta fixació, no?, per tenir un orgasme, sense pressa, sense pressions, i doncs, aquesta oient, en aquest cas, diu que ho volia compartir perquè va gaudir durant aquest camí.
Genial, d'això es tractava. Sí, una mica, doncs, ja no diguem pel porno, no? Però també altres, les pel·lícules en general, que hi ha un sexe que a vegades és més explícit i altres menys, però sí que sempre estem molt acostumats a una cosa molt ràpida, no? Una cosa molt ràpida, no? Cap al final, no? És tot concentrat en l'orgasme. I moltes vegades, com més es vol aconseguir, menys s'obté, no? Com dèiem, i repetiré diverses vegades al llarg del programa, no? I llavors és això, no? Vull dir, la sexualitat és molt més àmplia. I allò que deien abans, es parlava dels preliminars, ara ja no es parla de preliminars, sinó que tot és sexe des del primer moment, ja sigui amb una mateixa o compartit. Vull dir que... enhorabona. L'oient, i moltes gràcies, no? Perquè no necessàriament han de ser preguntes que jo no sempre les podré respondre, perquè a vegades poden ser molt difícils, però sí que compartir tot això és molt interessant.
Sí. Un altre oient, en aquest cas, diu que quan està molt excitada, algunes vegades arriba gairebé a l'orgasme, però que aquest no és complet, que té menys intensitat. Diu que si podries explicar-li per què li passa això i si és normal.
Naturalment que és normal, i veurem d'aquí una estona en el programa d'avui que diferenciaré entre orgasta i orgasme. Orgasta seria aquesta fase com prèvia, no? Que hi ha contraccions que a vegades són més petites, més localitzades a la matriu, a l'úter, i que és com la sensació, no? La sensació que tinc l'orgasme però no acaba de ser del tot complet i moltes vegades tampoc no acaba de ser del tot satisfactori. Després en parlarem.
Molt bé. Doncs ara sí, anem amb el tema, no?, que ens ocupa avui.
Val, primer deixeu-me dir unes consideracions prèvies, sí. Que venien una mica lligades a unes preguntes, perquè les oients se m'han avançat. O sigui, que l'orgasme està molt mitificat i que moltes vegades pot ser tot el procés molt agradable, molt satisfactori, i no precisament arribar fins al final, tant si és sola com acompanyada. I animo a que un descobreixi coses noves. Zones, per exemple, que a la millor erògenes, que a la millor abans no havia descobert, no? Per exemple, jo què sé, els pits és bastant normal, no? Que tothom sàpiga que l'estimulació dels pits, els mugrons, això pot excitar, però a la millor, doncs, jo què sé, a darrere les orelles, els peus, com vam parlar l'altre dia. Hi ha molts llocs, o sigui, la pell és l'òrgan més extens de l'organisme, Vull dir que té moltes parts sensitives i que val la pena. No centrant-se sempre això, no? També l'altra cosa és que no tots els orgasmes són iguals i tots són normals, perquè depèn del dia, depèn del grau d'excitació, depèn de molts factors, també si està sola o acompanyada, però també de vegades, no sé, un dia un està més estressat o un altre dia un està més relaxat. Hi ha diversos factors, no? O sigui, no és una sola cosa d'una sola manera, sinó que pot ser de diferents maneres. L'altra premissa seria que és una reacció involuntària, repeteixo, regulat pel sistema nerviós autònom. Per tant, no és voluntari i com més ho desitgem, a vegades menys arriba. Per tant, sempre ha de ser d'una manera indirecta. Ja això ho anirem repetint. A veure, definicions.
Definicions.
Sí.
Són interessant, això.
Bueno, a mi m'agrada molt simplificar.
Vinga, perfecte.
Si busques a internet, trobes mil definicions.
Sí.
Llavors, la més senzilla seria la culminació o el clímax, que se'n diu, de l'excitació sexual. Però d'una manera més casolana direm veure estrelles, focs artificials... Cadascú pot tenir una experiència molt personal, molt diferent, i amb moltes maneres de viure-ho, no? Com s'aconsegueix l'orgasme? Diré coses molt òbvies, no? Però val la pena recordar-les. S'aconsegueix per la manipulació dels òrgans genitals i altres zones erògenes. I això a través de diferents mètodes. Pot ser manual, amb les mans, amb els dits, mitjançant la penetració amb una parella, combinat amb la penetració amb la mà, ajudants de joguines sexuals, vibradors, dildos, etc. Però sempre també combinat amb la fantasia i el plaer emocional, perquè l'orgasme es produeix al cervell. No, el cervell és el que mana, no? I és, aquest cervell rep l'estímul dels nervis perifèrics, mitjançant, per exemple, això, la manipulació, etc. I alhora, no, al mateix temps, també fa una secreció d'hormona oxitocina. L'hormona és l'hormona de la felicitat, del plaer, també és l'hormona del part, no, que provoca el part. I és un circuit bidireccional, o sigui, que s'autoalimenta, no? O sigui, la manipulació perifèrica o dels genitals o de zones erògenes estimula el cervell, i el cervell, les fantasies i el fet de gaudir d'aquest plaer fa que augmenti, no? I que també estigui enviant en els òrgans genitals tots aquests, a través dels nervis, no? Tots aquests missatges de que allò va bé. Hi ha una pel·lícula molt bona, molt antiga, però que val la pena si la recupereu, del Woody Allen, que és Todo lo que quería saber del sexo y no te explicaron. Crec que era així el títol, no me'n recordo exactament, però hi ha una escena boníssima en què es veu el que està passant al cervell mentre una parella està fent l'amor. Ara, en aquest moment, hi ha una exposició a Barcelona sobre el cervell, en el Museu CCCB, sobre el cervell. I hi ha un lloc que precisament surt un trosset d'aquesta pel·lícula. Val la pena, no? De vegades, sí, recuperar coses que ens poden ajudar també a entendre, no? Des de l'humor, en aquest cas, però ajudar a entendre. Bé, què passa a nivell fisiològic, no? O sigui, tenim clar que això, no? Des dels genitals, per simplificar, o des d'altres zones erògenes, arribarien uns estímuls al cervell. I aquest cervell, al mateix temps, o abans, no, la fantasia, tota la part emocional, no, també, no, el fet d'estar a gust amb una altra persona o a gust amb un mateix, faria també que es produeixin segreció d'hormones i enviessin també estímuls a nivell perifèric, no? I això retroalimenta. Mm-hmm. O sigui, és important les dues coses. Sí. Sí que hi ha persona que és capaç, això, amb un 1%, crec, de tenir un orgasme mental, que se'n diu, només amb estimulació mental, amb, carai, fantasies. Però, clar, això és una...
Existeix, això, sí?
Sí, sí. Però, sí, existeix tot, gairebé. Però això és una raresa. O sigui, sí que no, està molt bé pensar i tenir fantasies, i al mateix temps, per això, també manipular-se i tocar-se els genitals, no directament, sinó a vegades indirectament, que això també estimula. Mm-hmm. Què passa a nivell fisiològic? A nivell fisiològic, el clímax aquest, l'orgasme, són contraccions involuntàries de la musculatura del sòl pelvià i també de la matriu. En l'home s'acompanya normalment d'ejaculació, però no el 100% de les vegades, eh? També pot haver-hi orgasme sense ejaculació. Hi ha totes les variacions. Els primers científics que ho van descriure van ser de l'època moderna, eh? Perquè orgasmes n'hi ha hagut tota la vida. Va ser el Kinsey, que ja n'he parlat altres vegades, perquè va ser molt interessant que aquest senyor, als anys 50, va fer una enquesta multitudinària per saber exactament què és el que passava en la sexualitat de les persones. I després, una miqueta més cap aquí, finals dels 60, principis dels 70, Master i Johnson, era una parella de científics que es van, a nivell de laboratori, van veure què passava, no?, quan hi havia un orgasme. Hi havia persones voluntàries, els van enxufar allà amunt de màquines i van veure què passava. I llavors van descriure molt clarament, que això també es pot trobar fàcilment per internet, que hi ha una corba, no? Més que una corba, és un planell. O sigui, hi ha una pujada, imagineu-vos, eh? O sigui, ara volguéssim dibuixar, no sé, això, una muntanyeta, no? Però una muntanyeta plana, no? Però hi hauria una pujada, que aquesta pujada, en cas de la dona, és més lenta, no? Que és una excitació, fins que s'arriba a dalt del planell, o plató, és paraula francesa, no? I després, cap al final d'aquest plató, hi ha un punt de no retorn, i és quan es produeix l'orgasme. Aquest orgasme pot ser que és aquestes contraccions involuntàries, però que van lligades a plaer, amb més o menys grau, no? I aquest orgasme pot ser únic o múltiple. És més freqüent amb les dones, múltiple. Amb els homes és una raresa, també, però també pot haver-hi algun home que pugui tenir un orgasme múltiple. I després va seguit una fase de relaxació i un període més o menys llarg refractari. Què vol dir això? Que fins al cap d'una estona un no és capaç de tornar-se a estimular. També hi ha diferències. Les dones, aquest període refractari és molt més curt que els homes. O sigui, les dones estem preparades fisiològicament per tenir molt més plaer que els homes. I, en canvi, què passa?
No acostuma a ser així, no?
És al revés. Ara en parlaré també d'aquestes coses.
Molt bé.
Un apunt. Els orgasmes múltiples són orgasmes addicionals al primer. El primer normalment és més potent, amb més intensitat, i després pot anar seguit d'uns altres més petitets. També per temes educacionals, moltes vegades hi ha dones que quan ja han tingut el primer paren. I llavors val la pena, doncs és interessant, investigar, descobrir, perquè potser una persona té més possibilitats de tenir-ne no només un. I aquí és on entrarien també les joguines i tot això que a vegades podrien ajudar, les joguines sexuals. Però amb tranquil·litat, és que n'he de tenir molts orgasmes. Depèn, vull dir, millor un està bé o no, depèn de qui. Val? Llavors, referent als mites dels diferents tipus d'orgasmes, o sigui que, i això també en vam parlar una mica, sobretot sí. El senyor Freud, no?, que ens va dir coses errònies, no?, com que el verdader orgasme era vaginal i no clitoridià, doncs quan després s'ha vist que és al revés, i només n'hi ha un, que són aquestes contraccions que dèiem. Ara bé, per arribar a això, s'hi pot arribar de diferents maneres, i per això es parla de diferents orgasmes, tot i que només n'hi ha un, que serien maneres d'arribar, de facilitar, i amb punts que són més sensibles uns que altres, no? I fins i tot se'n descobreixen o se n'anomenen fins a 7. Us els anomeno, tot i que no importa, Vull dir, i no, cadascú que descobreixi aquella cosa que li vagi millor. Seria el clàssic, que seria aquest, el clítoris, que és el que té el paper principal, però després hi ha el punt G, que segons l'anatomista que va descobrir la forma del clítoris, va veure que no és que hi hagués unes més terminacions sensitives a la zona del punt G, però sí que a la banda anterior de la vagina a vegades hi ha persones que és molt més sensible. Hi ha un altre punt A, que seria entre la vagina i l'úter, el punt U, que seria l'entrada de la vagina, a estimulació anal, per exemple, jo tinc unes dades aquí, que un 8% de dones els hi estimula molt més el sexe anal que no altres, els pits, que seria un 1%, petons també, i finalment la ment, això que dèiem, que és una cosa, la ment és el que estimula més, tot i que tenir un orgasme només amb la ment és una cosa bastant difícil. Bé, diferències entre orgasta i orgasme. Ja ho he apuntat abans, són dues experiències diferents. L'orgasta són les contraccions. És la culminació d'aquesta excitació, però es localitza només a la zona genital i moltes vegades produeix poca satisfacció. És una mica, jo diria, quan es fa a vegades un sexe així com molt ràpid, amb molta estimulació, i no necessàriament, perquè pot ser per segons, que pot ser molt satisfactori, però un altre no. Però és una mica per diferenciar que, en canvi, l'orgasme és una cosa més global, una sensació de plenitud, que és com tot el cos, és aquesta desconnexió que fa que per uns moments és com un estat meditatiu. Estàs més pallà cap aquí, no? Vull dir que és el descontrol, no? Moltes vegades no s'arriba aquí precisament perquè estem massa controlant. Això ja en parlarem un altre dia, no? I aquesta experiència de plaer, d'aquest orgasme, seria dependrà del procés, del temps, de tot el procés aquest, de com s'ha gaudit prèviament, no? Per això és important tenir temps, anar lentament, començar des de la perifèria, no anar directe, no? Directe als òrgans genitals, no? Passar-s'ho bé, no? Amb els massatges, amb les carícies, amb tot plegat, carícies de tot tipus, no? No sé, una mica el que hem parlat amb els dos programes anteriors, no? Tot això està mediatitzat per aquests nervis que deia, i el sistema autònom, no?, que funciona sol, no? I no podem voluntàriament dir, no, ara vull tenir un orgasme i a més el millor del món. Això no passa així, no? I és important no saltar-se les etapes, també és important que si no arribem a l'orgasme no passa res, eh? Aquí, de totes maneres, vull parlar una mica de la bretxa de l'orgasme.
Que existeix molt, no? Una bretxa força gran.
Ja n'hem parlat altres vegades, perquè no tot és fisiologia, eh? Perquè estem, els humans, o sigui, potser els animals sí, no? Perquè no deuen pensar, no? Que estan estressats per la feina, ni la religió, ni les pressions culturals que els han fet pensar les coses d'una determinada manera, no? Què és la bretxa de l'orgasme? És la diferència a l'hora d'aconseguir un orgasme entre homes i dones, no? I aquí hi ha molts condicionaments socials. És com la bretxa salarial, que és més coneguda, que les dones guanyen menys per fer la mateixa feina, no? En les relacions heterosexuals, una dona té orgasmes en un 65% de les vegades, o sigui, 2/3. Sempre i quan es combini la penetració amb la manipulació del clítoris. Si no hi ha manipulació del clítoris simultani, aquesta possibilitat de tenir un orgasme en relacions amb una altra persona és d'un 20% només. En canvi, els homes, curiosament, tenen un 95% de les vegades.
Caram!
O sigui, gairebé el 100% de les vegades, no tot, no? En canvi, podem veure, no?, perquè dius, oh, bueno, és que les dones tenim algun defecte, no?, tenim algun problema. Doncs no en tenim de problemes. Sí que en tenim molts de problemes, però no tenim un problema fisiològic, és un problema cultural, educacional, social, tenim tabús, tenim creences, que tot això ja anirem parlant, no? I el que podem veure és que, per exemple, doncs, en les relacions lesbianes, l'orgasme s'obté amb un 86% de les vegades. L'explicació seria que probablement tot el procés és molt més lent i una a l'altra es coneixen molt millor allò que els agrada, tenir més en compte l'altre, sobretot, no? O sigui, tenir més en compte el plaer de l'altre. Totes aquestes dades són d'un estudi fet amb 50.000 persones, no? I està publicat en una revista científica, eh? Vull dir, això sí que aquí no hi ha res a dir, no, perquè a vegades sí que quan busques fets, no?, explicacions i dades, no?, per internet, no totes són verídiques, no? Però això sí que està publicat en una revista científica i es va fer amb un mètode mitjançant una enquesta, no? Quins motius hi hauria per això, no? Doncs perquè l'home està entrenat culturalment per obtindre un orgasme ràpid. Primer, perquè a vegades la informació és a través del porno o a través de les pel·lícules, que tot és molt ràpid. També, no sempre és això, eh? També és la por, per exemple, sobretot, depèn de quina generació, no? És la por de que descobreixin, no? Per exemple, un noi es pot estar masturbant i potser té por que el descobreixin que està fent això, no? I per això és important sempre, no?, mantindre que els adolescents puguin tenir la seva privacitat, no?, de poder fer masturbar-se sempre que es vulgui en un entorn segur, no? També a vegades els nois poden fer competicions amb els companys, tot això fa que sigui una pràctica com molt ràpida. La dona, en canvi, està educada per servir, per complaure, per no expressar el que realment desitja. Eh? I tot això en parlarem un altre dia. O sigui, parlarem quins són els condicionants que fan, que faciliten o que obstaculitzen l'orgasme, no? I sobretot en les dones, que és el que del programa que estem fent, no? El més important és prendre consciència. O sigui, sempre és què és el que m'està passant i per això animo sempre a fer moltes pràctiques a nivell individual. O sigui, abans, bé, pot ser que tinguem parella o no en tinguem, però abans de poder compartir amb la parella i poder-nos comunicar, que és bàsic, no?, de dir bé, això em va bé, això no em va bé, això m'agrada, això no m'agrada, primer hem de saber nosaltres què és el que ens agrada i no ens agrada, no? I per poder fer tot això, clar, lògicament, primer hem de prendre consciència de quines coses ens estan, de quins missatges o de quines creences que ens han ficat al cap de com havien de ser les coses i quines estaven bé i no, perquè moltes vegades hi ha molt la cosa de la creença, no?, de que hi ha algunes pràctiques, no?, de que no estan ben fetes. Per exemple, quan parlàvem d'aquests dos parts, no?, del procés d'excitació, i que recomanava, no?, per exemple, que en la primera part doncs, es fessin respiracions lentes, no?, respiracions lentes i sospirs fluixets, però en la segona part sí que sempre tot és voluntari, eh? No hi ha cap cosa que sigui obligatòria, però són coses que a vegades faciliten el fet de que un pot cridar o pot fer veus així més, sospirs més forts, no? Però clar, aquí a vegades ens han inculcat que això ha de ser una cosa molt privada, molt en silenci, eh? Per això sempre s'ha de fer tots els possibles que tant quan un està sol com acompanyat pugui tenir un entorn favorable. Jo diria, mira, ara que estic aquí a la ràdio se m'acudeix que s'haurien d'agafar les parets i acolxar-les, o com se'n digui, no? Aïllar-les, com se'n diu d'això? Això que fem, no sé. No, això,
home, estan insonoritzades.
Això, insonoritzades.
Ja ho estan, és que eh? No, ho estan. Clar, aquesta sí.
Però a casa no ho tenim,
a casa s'hauria de fer.
Clar, perquè depèn d'aquí, no? De vegades
home, es pot posar allò que es posava antigament, les caixetes dels ous, saps, de cartró, sí. Doncs allò serveix per insonoritzar.
I posar
per
tota
tant,
la
allò es pot posar tota la paret i es pot decorar com es vulgui.
Per exemple. Bé, una miqueta això de l'humor, no? Però sí, perquè per transmetre la idea, també em sembla que un dia vaig parlar de que era molt important tenir un candau, o un pastell. Perquè, esclar, si estem allà i tens por que entrin els nens, tant si estàs sola com acompanyat, és difícil, no?, que les coses puguin anar bé. Bé, anem ja una mica al resum, eh? Ja un altre dia parlarem més, no?, de quins són els factors aquests que ens faciliten o ens obstaculitzen. Jo seguiríem sempre i sempre, insistiré molt, amb aquesta cita a soles, posar-ho a l'agenda, perquè si no, tenim hora per anar a la perruqueria, tenim hora per anar a la manicura, el que se la faci, o per fer anar al metge, sempre hi ha hora per això, i és molt més sa masturbar-se, el millor que anar a fer ús dels sistemes sanitaris amb accés.
Molt bé.
Va. Llavors, escriure l'agenda, buscar un temps, un lloc, i tenint en compte que com més es fa, més ganes se'n té.
Perfecte.
Després, centrar-se en el procés, en el camí, no en la culminació, no en l'orgasme. O sigui, insisteixo en els programes previs. O sigui, sí, arriba benvingut, però no és l'objectiu, perquè com més volem tenir un orgasme, menys en tindrem. I el tercer punt seria prendre consciència de quins bloquejos, quines creences ens impedeixen arribar a aquest clímax. I ja en parlarem més profundament un altre dia.
Molt bé. Sí. Doncs ho deixem aquí, Jassi. Moltíssimes gràcies. I tornem la setmana vinent a Sexualitat Femenina amb la doctora Jassi Molins. Molt bona nit.
Bona nit.